Cerca de 120 rorcuales comunes, ballenas, han pasado frente a las costas de Denia en la campaña de investigación de este año que lidera la Universidad Politécnica de Valencia. El equipo ha podido marcar tres animales con marcas satelitales que permiten estudiar sus rutas migratorias. Es por ello que conversamos con Eduardo Belda, profesor e investigador del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Campus de Gandía. Eduardo, bona esperada i gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Gandia Ser.
Bona esperada.
Eduardo, 120 balenes avistades en semblen moltes. És així o és un número normal d'avistaments?
Són unes poquetes més de les que normalment hem avistat en anys anteriors, però també és cert que enguany s'ha fet més esforç i, per tant, és normal que ne trobem més que altres anys. Ja no podem dir que enguany n'hi ha més, sinó que hem fet més esforç i s'ha vist més gràcies a aquest esforç extra que s'ha fet.
Animals marins, sempre és més complex el seu estudi. Com s'estudien aquests animals? En satèl·lit, mostres d'ADN? Com se ho feu?
Doncs aquestes balenes són balenes oceàniques, és a dir, que normalment es troben molt lluny de costa en zones mitat de l'oceà. El que fem o el que intentem fer és aprofitar que durant la migració en certes zones s'apropen molt a la costa per a poder estudiar-les. I aleshores el que intentem és obtindre mostres per a genètica, per a poder identificar els individus, a quina població pertanyen, si són mascles o femelles, quin és el seu estat de reproducció, agafar fotografies dels individus per a poder identificar-los des d'un punt de vista individual. Aleshores tenen una sèrie de taques que ens permetessin saber si aquest és l'individu 1 o l'individu 2, si és Pepe o és Maria. I després, per a estudiar els seus moviments, com que seguir-los o estar on estan ells, pues la mar és molt complicada, doncs el que fem és ajudar-nos d'unes xicotetes marques que es connecten amb satèl·lits que estan orbitant al voltant de la Terra i ens envien informació de per on estan aquests animals. I de vegades informació de l'ambient que es rodeja, doncs la temperatura del mar o la profunditat on estan alimentant-se, etc.
Eduardo, s'han produït canvis en les rutes migratòries d'aquestes balenes? I si és així, se sap per què?
Doncs no podem dir que s'hagin produït canvis en les rutes migratòries d'aquestes balenes. Sí que és cert que hasta fa relativament poc, 15-20 anys, no hi havia constància de que passaren balenes per les costes de la Marina. Però probablement és perquè no es prestava atenció. Sí que se sabia que en aquesta zona del canal d'Eivissa n'hi havia balenes, però no que estaven migrant. Aleshores, jo crec que és simplement el fet que n'hi ha àrees protegides, n'hi ha més gent prestant atenció a la mar i fixant-se en la diversitat biològica que allí se troba, doncs que hem començat a donar-nos compte de què fan aquestes migracions.
Eduardo, com està afectant el canvi climàtic i el calentament de les aigües del Mediterrani a aquests animals?
L'efecte més, probablement més evident que té és una reducció de la disponibilitat d'aliment, probablement, o de zones aptes per a poder estar, perquè les temperatures siguen molt altes. El que les temperatures siguen altes, doncs això pot afectar a la quantitat d'oxigen que n'hi ha en l'aigua, que pot afectar a la productivitat de les aigües i, per tant, a la disponibilitat d'aliment. Fa que el mar, un mar més calent, és un mar menys productiu i aleshores n'hi ha menys quantitat de menjar per a aquests animals. I això pot ser que estigui fent que tinguin que anar a altres zones a buscar més zones més adequades per alimentar-se. Però, com he dit abans, no sabem si antes també les feien i la gent no es fixava.
Quins secrets amaguen encara aquests animals?
Són animals molt emblemàtics. No sabem moltíssimes coses d'ells, per exemple. No sabem quines són les zones d'alimentació o no entenem molt clar per què migren a l'Atlàntic si al Mediterrani n'hi ha zones d'alimentació al nord del Mediterrani, que són normalment s'han trobat sempre aquestes balenes alimentant-se. I encara avui en dia són zones d'alimentació. No sabem per què una part de la població decidís migrar tots els anys a l'Atlàntic. Probablement perquè allí n'hi troben més. Però no sabem en quines zones de l'Atlàntic a menjar. No sabem tampoc quan tornen d'aquesta migració estival a alimentar-se en l'Atlàntic. No sabem Es la época de reproducción. No sabemos es reproducirse. Si es que tienen sones en reproducirse. Si es que tienen sones aún nacen les críes. Si es mezclen, digamos, se aparellen en otras poblaciones, por ejemplo, en la población del Atlántico. O sea, que estos animales que entren de... que migren al Atlántico son realmente animales que proceixen d'una altra població i que el que estan fent és entrar puntualment a l'hivern i a la primavera a alimentar-se al Mediterrani. Però realment no sabem molt bé encara doncs, qui són aquestes balenes, on van i d'on venen. I sobretot no sabem molt bé quines són les seues rutes migratòries i tenim que tindre en compte que una de les amenaces més greu és precisament en aquestes rutes migratòries o en les zones d'alimentació que no coneguem molt bé, doncs els accidents amb les col·lisions amb el tràfic marítim.
Al mateix temps, Eduardo, la temporada de migració de les balenes coincidint en juny i juliol ha convertit també no, aquest fenomen en la zona de Dénia en un atractiu turístic més.
Efectivament, o sigui, no n'hi ha molts llocs on la gent puga des de terra, des de la platja, contemplar aquests animals quan passen. Val? Aleshores, aquesta temporada que varia entre maig i juliol és quan estan passant i és quan hi ha una probabilitat una possibilitat d'observar-los passejant per terra. És a dir, se pot anar a la zona del Cap de la Nau o al Cap de Sant Antoni o en les rotes en Dénia i des de... no cal embarcar-se i anar-se en lluny a buscar-les perquè es veuen, estan molt a propet, passen molt a propet, o almenys algunes estan molt a propet de costa i es poden veure fàcilment.
Eduardo, la tasca d'investigació entenc que no seria possible, no? Sense una important xarxa de voluntaris. Parles també d'aquest compromís amb la investigació d'aquestes persones, perquè inclús tinc entès, no? Perquè comentava que el seu treball es fa hores molt matineres.
Sí, bueno, és evident que des de fa uns anys hi ha un voluntariat que organitza l'Ajuntament de Dénia que ajuda a estudiar la presència de cetacis a les costes de Dénia i després n'hi ha moltíssima gent que col·labora desinteressadament que quan veu algun d'aquests animals doncs avisa als guardacostes, a la gent de la universitat i després també des de enguany, per exemple, la Creu Roja de Dénia ha participat de forma voluntària ajudant a fer l'observació. I és vital perquè diguem que és des de terra, des d'un punt alt, per exemple, al Cap de Sant Antoni, on tens una visió molt més àmplia i és molt més fàcil de localitzar. Aleshores, doncs, sense la participació d'aquests voluntaris, enguany, per exemple, de la Creu Roja o la col·laboració en el Servei de Vigilància Marítim de la Generalitat o del personal del Ministeri del Miteco, que ens tira una mà i ens ajuda, doncs seria impossible fer aquests estudis.
Eduardo Vela, professor i investigador del campus de Gandia, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest treball tan destacat i al mateix temps tan atractiu.
Moltes gràcies a vosaltres.